Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Finalment, han estat 63 les entitats que han presentat al·legacions a la nova llei agrària. El període per fer-ho acabava aquesta mateixa setmana. L'objectiu del nou test és simplificar els tràmits burocràtics, fomentar la venda directa i impulsar les activitats complementàries per fer les explotacions més rendibles. I és precisament en aquesta darrera qüestió on hi ha més controvèrsia. Unió de Pagesos ha presentat al·legacions contra la possibilitat d'ampliar en el 20% la superfície dels edificis per fer agrostades. No hi estan totalment en contra, però sí manifesten la disconformitat en la proporció. Mentre la Federació Hotelera directament considera competència deslleial que es contempli ampliar de 6 a 10 les places d'hostes per explotació. Val a dir que el sector en general veu la nova llei agrària com un avanç, amb matisos, per això les al·legacions que ara el govern estudiarà per incorporar o no a la nova norma. Titulars. Continua la recerca dels ocupants del cotxe robat que ahir es va veure implicat en un accident a Palma en el qual va morir un motorista de 27 anys. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. La policia local i la nacional s'encarreguen de la recerca. Pel que fa al sinistre, la principal hipòtesi és que la moto circulava en sentit contrari i per això va col·lidir frontalment amb el cotxe.
La Guàrdia Civil investiga la mort de 27 cans de caça a l'interior d'un vehicle que viatjava a Palma a bord d'un vaixell procedent de Barcelona.
Altres 9 cans varen aconseguir sobreviure, tot i que varen ser trobats en molt mal estat.
La majoria dels cementiris obren avui també amb un horari ampliat per a les darreres visites de Tots Sants.
Ha estat un cap de setmana per recordar els que ja no hi són i també per fer balanç de les adaptacions dels cementeris als nous temps. El de Palma es farà al Bosc de la Vida, un espai on es podran dipositar les cendres de les persones incinerades.
En internacional, un apunyalament múltiple a un tren de Cambridgeshire, Anglaterra, deixa 10 ferits, 9 d'ells de gravetat.
La policia britànica ha detingut 2 persones i investiga les motivacions de l'atac.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Destacar, per una banda, la nova fita esportiva d'Elias Balasp amb el futsal, que ahir sí que va mostrar la seva millor cara, guanyant de forma clara el Semei per 7-4 i acabant primer de grup en la main round jugant al Palau d'Esport de Somos. I recordar que avui, a les 9 del vespre, juga a la Cartuja el Real Betis Real Mallorca, amb l'important novetat per part dels vermells de la presència sota els pals del jove Lucas Bergström, que reemplaça per lesió a l'eivissenc Leo Roman.
A partir d'avui notarem un canvi en el temps. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui tancam el primer diumenge de novembre i ho feim amb el pas d'un front fred que deixarà un canvi de masses d'aire, sobretot per començar la setmana. Avui ho notarem amb el pas d'aquests iguals que en alguns moments podrien tapar el cel, després es tornaran a obrir moltes clarianes i mantindrem la presència d'aquest interval de núvols alts al llarg del capvespre. Tot això també amb vent de component nord, vent entre mestral i tramuntana, que podria deixar qualque cop moderat algunes àrees de maror a les costes exposades i, de fet, amb aquestes àrees de convergència, principalment al nord de les illes, a darrera hora es podria produir qualque ruixat localitzat principalment al nord de Mallorca. De fet, demà, encara en presència d'aquest vent, podrien tenir algunes precipitacions també localitzades al nord de l'arxipèlag. Tot això per començar la setmana amb una davallada de les temperatures de l'ordre de 2 a 5 graus respecte als termòmetres d'aquest diumenge, que quedaran entre els 23 i els 25 graus.
Gràcies, Tomàs, pel que fa a les carreteres. Darrera jornada avui de talls intermitents de trànsit per l'ultramarató de muntanya a la Serra de Tramuntana, una prova en què participen de més 2.400 corredors.
Des de la mitjanit es regula la circulació entre Pollença, Solla i Andratx, també de Palma al Port de Solla i fins al far del Cap Gros, i en el tram entre Son Sardina i Valldemossa. Els talls s'acabaran a les 2 del migdia.
Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Una seixantena d'entitats han presentat al·legacions a l'avantprojecte de llei agrària dins el termini que ha acabat aquesta setmana. L'agrària Saja és la més favorable, considera que dona resposta a les necessitats del camp i només ha plantejat algunes al·legacions tècniques.
Els productors associats d'agricultura ecològica a Mallorca i les Pitiuses reclamen que la futura llei tingui més en compte la producció ecològica. Per Unió de Pagesos, la llei suposa avenços, però manté una visió més crítica sobre l'enfocament. Ha presentat al·legacions contra la possibilitat d'ampliar en el 20% la superfície dels edificis per fer agroestades, però matisa que no està en contra d'aquesta activitat si no suposa aquest creixement. Sebastià Ordina, secretari general d'Unió de Pagesos de Mallorca, i Joan Company, president d'ASAGE Balears.
Trobem a faltar que la llei agrària sigui més agrària. Parla poc d'agricultura, parla molt de temes secundaris i parla poc dels temes importants a fora vila, que és la producció d'aliments i quina agricultura volem per Mallorca en els pròxims 10 anys.
Apunta cap a la triple sostenibilitat de l'activitat agrària. La sostenibilitat econòmica, que és la primera, si no ingressant dos més, no funciona i després salta la mediambiental i la social.
Quan justament a les agroestades, per la qual la llei contempla ampliar de 6 a 10 les places d'hostes per explotació, la Federació Hotelera alerta de competència deslleial. El GOM, mentrestant, tem la turistificació del camp. Escoltam altra vegada,
Balears,
Joan Company.
A Balears, nosaltres calculem que sortiran 3 o 4.000 places turístiques d'agrostades. Això són 3 hotels de la vorera de mar. Si això ha de ser veritat, tot el que és el sector turístic no ho imagino.
El govern assegura que estudiarà les al·legacions del sector a l'avantprojecte de llei agrària per adaptar el text, diu, a la realitat. Al camp, Joan Simonet, conseller d'Agricultura.
Hi ha gent que creu que la pagesia ha de viure totalment a base de subvencions. Ha d'estar subvencionada i les administracions públiques les hem de mantenir. Però això el sector no ho vol. Que han fet aportacions molt interessants. Crec que potenciar el tema de l'activitat ecològica dins d'aquest tema és una eina més. La llei són eines. La llei agrària el que fa són eines. L'agricultura ecològica també és una eina que els pagesos que la vulguin agafar la puguin agafar i li donarem la importància que se mereix.
La nova llei agrària de les Balears té com a principals objectius, segons els impulsors, simplificar els tràmits burocràtics que els productors, fomentar la venda directa, impulsar la bioeconomia circular, les explotacions i també potenciar la producció d'energia renovable i agrovoltaica.
Més coses. En el que duim de 2025 a les Illes hi ha hagut 77 incendis forestals que han cremat poc més de 16 hectàrees, segons les dades publicades per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. La meitat dels focs han estat a l'illa de Mallorca.
Tot i que és Mallorca, justament, on s'ha cremat més superfície, ha estat a Eivissa, on més zona arbrada s'ha vist afectada pel foc, concretament 2,3 hectàrees davant la mitja hectàrea tot just a Mallorca, on el 95% del territori afectat ha estat d'arbres. Sense arbres, volem dir. Cal destacar que enguany s'han registrat mancos sinistres que la mitjana de les darreres dues dècades en el període de major risc i quan està prohibit fer ús del foc. També amb molta manco afectació a la superfície forestal. Amb tot, les autoritats demanen mantenir la precaució.
També balanç del servei de neteja del litoral del govern, que ha retirat de les costes de les Illes gairebé 37 tones de residus durant el 2025, un 32% més que l'any passat.
El servei de neteja només està disponible entre els mesos de maig i setembre. Les embarcacions, 23 en total, han sortit a la mà 153 dies durant aquest període i han recollit de mitjana 260 quilos de residus cada dia. On més fem s'han tret de l'aigua a Mallorca, a continuació a Eivissa, amb de 7 i de 9 tones en amb dos casos. D'altra banda, durant la temporada, el servei ha rebut 24 avisos especials. Això és pel vessament de combustibles, per exemple, retirada de troncs, embarcacions a la deriva i, fins i tot, assistència en casos de seguretat marítima.
I el govern ha obert 3 expedients sancionadors per import en conjunt de més de 70.000 euros a diferents empreses per la realització d'activitats comercials no autoritzades dins el Parc Natural de Setsalines d'Eivissa i Formentera.
Les infraccions constatades pels agents de medi ambient del govern corresponen a operacions de transport marítim amb desembarcament de passatgers en zones d'alta sensibilitat ecològica, com el pas d'estrucadors, ses illetes o ses palmadors, segons ha informat la Conselleria del Medi Natural.
A En clau de successos continua la recerca dels dos ocupants d'un cotxe robat que aquest dissabte matí s'ha vist implicat en un accident en el qual ha mort un jove motorista de 27 anys. Els dos vehicles varen quedar calcinats per un foc iniciat després de l'impacte.
El dispositiu de recerca està format per unitats de la policia local de Palma i la Policia Nacional que col·laboren en aquest operatiu. També s'investiga el sinistre i, de moment, la hipòtesi és que la moto hauria accedit a la rotonda ubicada a l'entrada del polígon de Sant Castelló, a la carretera de Solla, amb el camí dels Reis, en sentit contrari. Llavors han col·lidit frontalment, col·lidia amb el cotxe, volen dir. Els dos ocupants fugiren del lloc sense assistir a la víctima. En arribar els sanitaris no pogueren fer més que confirmar la mort del motorista. Amb aquest accident són 26 ja les víctimes mortals enguany a les carreteres de les Illes en accident de trànsit. Sí, comptabilitzar amb els morts dins les primeres 24 hores del sinistre.
I localitzat el cadàver d'una dona surant a la platja de Ses Dones a Camp de Mar, Andratx, ha estat un grup de persones que passejaven per la vorera que a les 6 del capvespre varen donar l'avís d'alarma als serveis d'emergències.
Varen desplaçar-se fins a aquesta zona agents de la policia local i la Guàrdia Civil, que ara investiga el cas. El cos estava en avançat estat de descomposició.
I la Guàrdia Civil ha obert una investigació per la mort de 27 cans de caça. Varen ser trobats sense vida a l'interior d'una furgoneta a bord d'un vaixell procedent de Barcelona i que va atracar ahir de matí al port de Palma. Només 9 animals han sobreviscut a la travessia.
Pertanyen a un grup de caçadors mallorquins que tornaven de Lituània, on havien estat entrenant els animals per la temporada de caça de la becada. En descobrir-ho, els mateixos caçadors avisaren la naviliera, que alhora va advertir la Guàrdia Civil del que havia passat. El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil, Seprona, s'ha fet càrrec del cas per determinar les causes del succeït en espera dels resultats de la necròpsia.
Més successos. Un incendi ha cremat aquest dissabte una nau en un terreny rural de Campos. A l'interior hi havia materials fets en fibra de vidre. Quan ha començat el foc, hi havia un operari, però, sortosament, no ha resultat ferit.
Els bombers de Mallorca han activat efectius dels parcs de Llucmajor i Felanitx, que en arribant han aconseguit que no s'estengués el foc i ha quedat controlat. Tot i això, han quedat més hores refredant-ho. Calculen que s'han cremat 1.000 metres quadrats. La balassa de Campos Xisca, perquè explica què ha passat.
La meva primera preocupació és per si hi havia hagut danys personals. Gràcies a Déu no n'hi ha hagut, però com podeu veure sí que n'hi ha de materials. Els veïnats no han patit mals, perquè com podeu veure també hi havia veïnats i tothom està bé.
Una operació contra la venda il·legal de medicaments s'ha saldat amb 22 detinguts arreu d'Espanya, un d'ells a Palma, que hauria comprat productes de forma fraudulenta per internet. Se'ls imputen els presumptes delictes contra la salut pública, organització criminal i falsedat documental.
La investigació de la Guàrdia Civil va començar quan es va detectar una aprehensió de gran quantitat de medicaments psicotròpics en una empresa de paqueteria de Benavente, a Zamora, a Castella i Lleó. Les gestions varen determinar que provenien de receptes electròniques privades d'un mateix metge col·legiat, que eren venudes a través d'aplicacions de missatgeria a càrrec d'un col·laborador. A més, es va identificar les conegudes com mules econòmiques, titulars de comptes bancaris on es rebien els dobles obtinguts de les vendes d'aquests medicaments, i es van fer escorcolls en un domicili de Madrid on s'emmagatzemaven aquests medicaments. Es tracta d'un producte usat sovint per a mesclar amb haixix i elaborar carcubi, coneguda com la droga dels pobres al nord d'Àfrica.
I un darrer punt en clau de tribunals. La secció segona de l'Audiència Provincial jutja demà un home acusat d'agredir sexualment la filla d'11 anys de la seva parella en repetides ocasions.
La Fiscalia demana per l'acusat una pena de 6 anys de presó per uns fets socorreguts el 2018, en dates no determinades, d'acord amb la Fiscalia, en les quals, segons el seu escrit d'acusació, l'home hauria agredit sexualment la menor. L'acusat relata l'escrit del Ministeri Públic que aprofitava que vivia amb aquesta nina per agredir-la sexualment entrant a la seva habitació. A més de la pena de presó, la Fiscalia sol·licita la prohibició d'aproximar-se i comunicar-se amb la víctima, així com una indemnització de 6.000 euros.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 14 minuts, el record dels difunts tornarà a dur molta gent avui als cementiris de les Balears, tot i que, evidentment, serà en menor mesura respecte ahir, dia de Tots Sants. De fet, gairebé tots els recintes mantenen els horaris ampliats per facilitar les visites i continuar la tradició de deixar flors, netejar nínxols i recordar els seus éssers estimats en calma. A Palma, el cementiri de Sant Valentí es pot visitar avui, per exemple, fins a les 9 del vespre. Aquest dissabte, dia de Tots Sants, ja ha quedat ben engalanat. És una crònica de Victòria Morell.
Des de divendres, els cementiris de Mallorca s'han omplert de flors, fotografies, espelmes i silencis compartits. La imatge més habitual ha estat la de padrins i padrines acompanyats de fills i nets, reforçant el caràcter intergeneracional d'una jornada que, malgrat els canvis socials, continua tenint un pes emocional i cultural molt arrelat.
Sempre els recordem, és que m'han anat sempre... Vaja, sempre els recordem. Però avui els troc els rendim un homenatge. I això és el que necessiten els nostres avantpassats, perquè m'ho han donat tot el que és la vida, m'ho han donat ells. Els recordem amb molta emoció.
Nosaltres, molta, perquè hem seguit la tradició dels nostres pares i seguim venguent... Con siempre, muy importante para nosotros.
Ha sido el pequeñito que le apetecía venir a ver las flores del cementerio porque le dije que era el día más bonito, que se llenaban de flores, y como mi madre siempre viene y cada año veníamos, pues este año se han apuntado. Y ayer sí nos fuimos de Halloween, ¿eh? Tú, ellos quieren todas las fiestas.
A la part forana la situació ha estat similar. Cementiris com el de Petra han viscut un degoteig continu de visitants en un any en què el recinte es prepara per una reforma important que inclou actuacions estructurals i la rehabilitació de la capella, finançades amb una subvenció de 45.000 euros del Consell de Mallorca. Allà els tradicionals crisantems i ciclàmens han tornat a ser les flors més presents, convertint el cementiri en un espai ple de color, malgrat el to solemne de la diada.
I els joves també venen, ja que no van a molta vingua, avui sí, avui venen aquí.
És una cita que tenim cada any i molta emotiva.
Sí, eren uns dies molt especials i cada any venc.
Avui venim a dinar amb la família, amb la família que encara mos queda aquí, pues ja aprofitam el viatge i venim.
Aquest diumenge tanca un cap de setmana marcat per la memòria i el retorn als rituals familiars en què la proximitat entre els vius i els absents es fa visible de moltes maneres, amb flors, amb paraules que no s'escolten i en gestos petits que repeteixen any rere any.
Una altra tradició del Dia de Tots Sants és l'ofrena floral a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Centenars de persones s'han aplegat al mur de la memòria del cementiri de Palma aquest dissabte en un acte organitzat per Amnistia Internacional.
Després de llegir els més de 1.000 noms de víctimes gravats en el mur, s'ha reivindicat que els drets a la veritat, la justícia i la reparació no puguin ser vulnerats, han dit amb la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de Balears que duen endavant el Partit Popular i Vox a nivell autonòmic. La presidenta de l'Associació Memòria Democràtica de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha recordat que el significat d'aquest dia va més enllà de l'homenatge individual i familiar.
A veure, aquí hauria d'estar tots aquells que defensen la memòria democràtica. No, saps? Vull dir, no és una qüestió de partit polític ni de colors polítics, és una qüestió de drets humans, una qüestió, hauria de ser una qüestió d'estat. I haurien d'estar tots els partits, institucions, persones, totes les entitats que defensam el que és la memòria democràtica, el que defensam els drets humans.
El bala de Palma, Jaime Martínez, ha justificat la seva absència d'aquest acte, recordant que sí, ha estat present prèviament amb altres representants polítics d'acord en l'homenatge realitzat a l'entorn de l'Arbre de la Memòria, un dels espais simbòlics del cementeri palmesà i dedicat a totes les víctimes de la democràcia. Que en la lluita per la democràcia, en la seva intervenció, ha anunciat inversions importants a Sant Valentí.
El cementerio es un equipamiento muy importante, un equipamiento donde faltaba inversión, un equipamiento donde día a día, con la nueva gerencia también, y ya veremos también con el presupuesto que se aprobó esta semana, donde hay la apuesta de esa renovación, ¿no? Se está trabajando también en renovar diferentes zonas del cementerio, con diferentes también posibilidades que no las tradicionales que tenemos aquí.
Una de les inversions per actualitzar el catàleg de serveis que ofereix la funerària de Sant Valentí és el Bosc de la Vida, un espai on dipositar les cendres dels familiars enmig de la naturalesa. Respon a un canvi de tendència. Per primera vegada a Espanya, les cremacions superen els enterraments amb un 50% de les defuncions, un percentatge que fa una dècada era del 38%.
A Palma, per exemple, les xifres encara suposen una diferència major. Enguany ja s'han fet prop de 2.300 incineracions, inhumacions davant de 1.850 inhumacions. Segons l'empresa funerària municipal, el 55% dels serveis que gestiona a la capital balear ja són crematoris, una xifra que fa només uns anys era minoritària.
La decisió ja la varen tomar fa anys, antes de morir la meva germana i ma mare, d'incinerar.
Mis padres ya también dijeron eso. No, no, a nosotros nos quemáis, nos ponéis ahí donde... Y esa es la idea que llevamos nosotros también.
És en aquest context que sorgeix el projecte del Bosc de la Vida, un espai natural on les famílies poden dipositar les restes dels seus difunts sota els arbres, en lloc de conservar-les en urnes o columbaris. Carlos Martínez de Tejada és el gerent de l'empresa funerària municipal de Palma.
És una idea muy innovadora, a nivell mundial. Empezaremos con una zona que sea el acceso, digamos, una zona de descanso y paseo, y los árboles que haya alrededor de esa zona. Empezaremos con unos poquillos árboles y veremos a ver cuál es la demanda que tiene esto.
El recinte s'ubicarà en uns 10.000 metres quadrats al cementiri de Sant Valentí, on es plantaran prop de 400 arbres, i les cendres, un cop tractades, es depositaran a terra de manera controlada i respectuosa.
Se tratan las cenizas para volverlas medioambientalmente sostenibles, luego se meten dentro de esta vasija de tierra cocida, permeable, y allí están en la vasija y se les va echando agua dentro de estas vasijas y ese agua va permeando la vasija, va saliendo hacia el árbol y va alimentando el árbol. También, por supuesto, podrán tener pues una plaquita en ese árbol diciendo este árbol lo alimenta mi padre o mi madre o mi hermano o mi amigo.
A més de donar resposta a una demanda creixent de la societat, el projecte encaixa amb els objectius ambientals de l'Ajuntament de Palma, que preveu incrementar les zones verdes dins la ciutat i convertir l'adeu als difunts en un procés més integrat amb la natura.
Tots Sants és una tradició arrelada per tot, també molt arrelada a Menorca, i avui els cementiris també continuen oberts i s'espera que encara rebin visites. Blai Barbé, bon dia.
Bon dia, Menorca. Avui encara seran molts els que passaran pels cementiris. A Maó estarà obert de 8 a les 7 del Fosquet, igual que el de Sant Climent, mentre que a Ciutadella serà de 8 a 6 del capvespre. Ahir a la ciutat de Ponent ja van ser moltes les famílies, algunes acompanyades també amb infants, que van seguir aquesta tradició de dur flors i recordar els éssers estimats. En sentim alguns.
És una feina que sempre venc, que tenc els meus pares aquí, i m'agrada venir a recordar-los.
Et recordes sempre, però aquest dia és més senyalat.
En el nostre cas, mon pare se va casar al cel, i per una altra banda pues, tens un sentiment de dius, aquesta enyorança que tens de certs estimats, i per això venim aquí a recordar-los un poc.
El consistori ciutadellenc va fer ofrenes florals per tots els difunts del municipi, també per retre homenatge al salesià Gustavo Mas, una persona que va ocupar diferents càrrecs a Calós i que també va estar sempre entregat a la tasca educativa d'aquesta comunitat de la ciutat. Es va donar a conèixer també ahir el retre que li ha fet Miquel Bosch i que serà penjat al Saló Gòtic de l'Ajuntament com a filla il·lustre que és Gustavo Mas. El cementiri de la Llor també va acollir un acte d'ofrena floral i el toc de silenci amb motiu del Dia de Tots Sants, amb la interpretació del toc de trompeta que simbolitza una tradició que es fa a la Llor des de fa més de 150 anys.
I per veure com ha evolucionat el sector funerari, hem parlat amb Juana Cardona, que és la gerent al capdavant d'una petita funerària de Menorca que es diu Pompas Fúnebres a la Llom, gairebé 50 anys d'història.
Fa 47 anys, el pare d'Ana Juana i el seu germà van començar el camí d'aquesta petita funerària de l'Alló. Amb el temps, la professió ha anat canviant. Els tràmits burocràtics, per exemple, s'han multiplicat.
Qualsevol podia fer qualsevol feina, i ara ens demanen moltes coses. I això és increïble, perquè és molt mal de mantenir. Després hi havia, per exemple, una defunció, i anaves un vasí que m'ajudes, no passava res. Ara vés a cercar qualcú. Doncs ja no! I és complicat. Després tot era molt familiar, la gent es moria a casa seva, hi havia un caliu en aquells moments. I ara la gent a l'hospital, tothom a l'hospital, que ja també tenen tots els servicis, que ja està molt bé, però és fred.
Explica que als municipis del centre de Menorca, com a l'Alló, fa falta un tanatori, una sala de vetges, com toca.
Sí, una sala, si és com toca, que es puguin despedir bé. No tenim una cosa adequada. El que ets a son centre, ja és un poquet trist.
Ella ja té 61 anys i vol vendre l'empresa després de molts anys dedicant-se en cos i ànima a una professió imprescindible.
Per a les floristeries, aquest ha estat un cap de setmana important, concretament a Eivissa, constaten que han davallat les compres de darrera hora i que, per contra, la gent està més previsora. De fet, fa fins a 5 dies que venen sobretot clavells, crisantems o roses, que són els clàssics, com explica Carmen Bonet, encarregada d'Eivissa Garden, i alguns clients també.
Que demanen clavell vermell, sempre. Vermell, blanc, roses... Això és el bàsic de sempre.
Un parell de clavells.
Tots ramats de clavells i paniculata i alguns crisantems.
Aquesta vegada serà un ram de clavells, blancs i grocs.
Hi ha altres compradors, en canvi, que surten de la norma i demanen rams manco habituals, com explica Marc Driessens, de la floristeria Pètals, i Catalina Riera, d'Esbaladre.
També se vende hortensia, se vende gladiolos, se vende lisianthus.
Clavells, roses, gladiols, crisantemos, anturiums...
I la despesa és molt variable i no només depèn del pressupost.
A partir de 20 o 25 euros i, bueno, i hi ha el que vulguen gastar-se. Depèn dels difunts i dels puestos que tinga per posar, de gerros que tinga, o si té capella, o si té tumba, o...
Algunos ponen solo una rosa si tienen a la cremación solo una urna que tiene un tubito para poner una rosa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Informatiu matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Tres apunts abans d'arribar a mitja, la barrera del port d'Eivissa s'ha tornat a aixecar després de romandre tancada el trànsit rodat durant tot l'estiu. Els cotxes podran accedir i estacionar de manera gratuïta durant un màxim, això sí, de 2 hores, de 10 de la nit a 8 del matí, però no hi haurà límit en el temps d'estacionament.
La mesura que fa 2 anys que s'aplica s'avança enguany un mes abans de la data habitual i clon. Acabarà el 22 de març. La ciutat guanyarà així aquests mesos prop d'un centenar de places d'aparcament gratuït. Escoltem alguns dels conductors que ja han estacionat dins el port.
Me parece bien, pero da un poco tiempo, sobre todo para los amarristas.
2 hores és molt de temps, també, i et facilita una mica les coses. Sí, sí, perfecte.
Hauria de ser permanent, evidentment, sempre, perquè la gent que viu per aquí dins... només tenen el problema en l'estiu i en l'hivern, que té de ser tot l'any.
I a Formentera ja s'aplica de nou l'horari d'hivern de l'estacionament regulat, és a dir, la zona blava. El servei s'ajusta així a la demanda de la temporada baixa. El canvi en els horaris pretén facilitar la mobilitat i l'ús racional de l'espai públic durant els mesos d'hivern, segons ha explicat el Consell. Ara s'hi han tocat les 8 i mitja i toca repassar els titulars més destacats. 63 entitats han presentat al·legacions a l'avantprojecte de llei agrària dins el termini que ha acabat aquesta setmana.
Tot i que el sector veu en general com un avanç l'ampliació de les places d'agroestades, el punt més polèmic, la Federació Hotelera ho considera una competència deslleial i el GOPT amb la turistificació del camp.
Continua la recerca dels ocupants del cotxe robat que ahir es va veure implicat en un accident a Palma en el qual va morir un motorista de 27 anys.
El cercen tant la policia local com la nacional pel que fa a l'accident. La principal hipòtesi és que la moto circulava en sentit contrari i per això va topar de front amb el cotxe.
La Guàrdia Civil investiga la mort de 27 cans de caça a l'interior d'un vehicle que viatjava a Palma a bord d'un vaixell procedent de Barcelona.
Altres 9 han aconseguit sobreviure, tot i que els trobaren en molt mal estat.
La majoria dels cementiris obren avui també, amb un horari ampliat per a les darreres visites de Tots Sants.
És un cap de setmana per recordar els que ja no hi són i també per fer balanç de les adaptacions dels cementiris als nous temps. El de Palma, per exemple, es farà un bosc de la vida, un espai on es podran dipositar les cendres de les persones incinerades.
I en internacional, un apunyalament múltiple a un tren de Cambridgeshire, Anglaterra, deixa 10 ferits, 9 d'ells de gravetat.
La policia britànica ha detingut 2 persones i investiga la motivació de l'atac.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem també ara el repàs dels titulars més destacats dels diaris. Començam avui per les Pitiuses, per Periódico d'Ibiza, que diu: Vicent Marí esclata contra Sánchez. 2 punts. Si teniu temps d'esmentar-me al Senat, recordeu-vos d'atendre les necessitats d'Eivissa, s'explica que ha deixat escrit en una dura carta, es diu, que ha remès el president del govern central després que el socialista esmentàs l'eivissenca en la comissió d'investigació de Cas Gordó.
I en la seva edició digital, el periòdico reprodueix la missiva on Marí retreu a Sánchez que sembli que la seva única comesa, diu, sigui fer oposició al Consell, critica que l'esmentàs al Senat per un assumpte judicial arxivat i es refereix a la declaració de zona catastròfica de Vila, les inversions com les del conveni de carreteres i el reforç de cossos de seguretat de l'Estat que diu no arriben.
Justament els cossos i forces de seguretat de l'Estat dedica l'obertura al diari d'Eivissa, que titula Policies i Guàrdies Civils denuncien una altra temporada caòtica a Eivissa. S'al·ludeix precisament a la falta de mitjans a l'estiu que les associacions professionals diuen que posen perill als agents.
I de titulat secundari, el diari d'Eivissa Duque Vila ha adjudicat la construcció del nou tanc de tempesta a la platja d'en Bossa i que hi ha una guerra que qualifica d'oberta entre el Consell i la plantilla de la residència de Catserres per les condicions laborals, que per cert en digital per Formentera es parla igualment dels problemes laborals que es diu tornen a la residència de majors formenterenca per carència de personal i nous horaris.
A Menorca, es diari titula El Consorci en Sol Rústic rep una denúncia a la setmana. Diu que l'any passat hi entraren 57 alertes de possibles infraccions i que Maó, Ciutadella i Alaior són els municipis que més avisos acumulen. I afegeix que des que governa el Partit Popular al Consell, el GOP ha multiplicat per 4 els avisos de presumptes irregularitats.
En petit, a Menorca, diu Maó autoritza la construcció de la 8a benzinera del municipi i per la foto de portada, a diferència dels diaris tant pitiusos com mallorquins que obrin amb fotos dels cementiris i de Tots Sants, el Menorca té com a protagonista el futbol, amb el capità del Ferreries mossegant la Copa de Campions de Divisió d'Honor que hi guanyaren a l'Sporting Maones.
A Mallorca, el diari de Mallorca obre amb la reclamació de controls al govern per part dels agents de la propietat immobiliària per frenar els lloguers fraudulents.
Diu que el col·legi d'APIS ha ofert a l'executiu la seva col·laboració en la vigilància d'infrahabitatges que no compleixen la normativa i proposen establir un visat que eviti clàusules nul·les i abusives.
L'última hora dedica la seva obertura a la notícia dels cans morts quan eren transportats de tornada a Mallorca des de l'estranger. Diu, moren una trentena de cans de caça a la bodega d'un vaixell. S'explica que el grup de caçadors propietaris havien contractat una empresa experta, es diu, en el transport d'animals i que la Guàrdia Civil contempla la hipòtesi que la furgoneta on els dugueren no tingués ventilació.
En titular secundari, l'última hora titula també que Polònia lidera la compra de cases a Balears per la guerra d'Ucraïna. Una qüestió a la qual dedica, per cert, la seva editorial.
Fora de les Illes, el futur ja totalment en entredit del president de la Comunitat Valenciana com a principal representant del Partit Popular a l'autonomia, el que para, podem dir, els titulars principals. També trobam a les portades referències a l'inici del judici demà contra el fiscal general de l'Estat. El País titula «Compte enrere en el PP per tancar la crisi oberta per Mazón» i afegeix que està recluït des de divendres a Alacant amb el seu cercle més proper.
Mazón planteja la seva dimissió a Feijó i convocar eleccions, llegim al Mundo, que subtitula que el president del partit a nivell estatal aposta per la batllessa de València, Maria José Català, com a successora en comptes de Vicent Mompo, per qui aposta el PP autonòmic.
L'ABC titula que Feijó medita entre convocar ja eleccions a València o escollir un successor per Mazón. Diu que el president popular va tornar del funeral de l'Estat al funeral d'Estat, convençut que el valencià ja ha acceptat que la seva situació no té volta enrere.
I justament del paper d'Amazon el dia dels aiguats a València, avui el diari Levante endú una informació que diu és exclusiva, exposa que la periodista que va dinar amb ell aquell dia, Maribel Vilaplana, va mostrar-li un vídeo d'Utiel inundat quan faltaven 20 minuts per les 6. Això és una hora abans, segons la informació publicada, de que tots dos s'acomiadassin fora del restaurant i ell se n'anàs cap al seu despatx de govern.
Aquestes són les portades dels diaris estatals, també autonòmics. Són les 8:36, els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps pels esports a IBETA Ràdio. L'Illes Balears Palma Futsal ho ha tornat a fer. Ha tancat amb èxit la ronda prèvia de la Lliga de Campions disputada aquesta setmana al Palau Municipal d'Esport de Son Moix. L'equip d'Antonio Vadillo va golejar ahir el Semei per 7-4 en el darrer partit i ha acabat primer de grup després de guanyar els tres enfrontaments de la fase. Els palmesans han demostrat davant la seva afició que continua sent un dels grans d'Europa. Joc sòlid, efectivitat i màxima confiança per encarar la següent fase de la Champions. Ja és una cosa molt més sèria, els vuitens de final. És Lucas Machado, jugador de l'equip balear, i Antonio Vadillo, màxim responsable, una vegada més, de l'èxit esportiu de l'equip, els que van parlar després del partit.
La verdad que necesitaba un partido así, ¿no? Estábamos sufriendo mucho en esta temporada, creo que en la parte defensiva, sobre todo en la primera línea que no apretábamos bien el balón. Y ya el primer partido para nosotros fue un punto de inflexión, ¿no? Que en la segunda parte físicamente estuvimos, creo que fue nuestro mejor partido defensivamente. Uh-huh. Y ahí marcamos el tono, ¿no? Y hoy repetimos. Y pues eso, y cuando te vas bien en defensa, tienes más confianza para atacar, ¿no?
Hemos jugado a un ritmo muy, muy, muy alto a nivel de intensidad, de agresividad, tanto defensivamente como ofensivamente. Y la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento por el partido que han hecho los jugadores. Han hecho un auténtico partidazo, se han vaciado, lo han interpretado muy bien en todas fases del juego. Tenemos un proyecto muy sólido, un proyecto muy bonito. Perderemos, ganaremos, pero la intención de querer cada vez más siempre tiene que estar presente, ¿no? Y en este sentido, yo quiero seguir disputando fases finales, ¿no? Y además un mensaje que se lo digo a los jugadores.
El pròxim sorteig de la UEFA Futsal Champions League per a la fase de rondes final serà el dijous 6 de novembre, on es definirà el quadre eliminatori a partir dels vuitens de final. Parlant de futbol, i ho feim del Real Mallorca, un conjunt mallorquista que afronta avui el partit ja de per si complicat de mantenir el Betis a la Cartuja amb una baixa de pes. Leo Román, sí, el porter, no hi serà. L'Eivissem va patir una lesió muscular als isquis de la cama dreta durant l'entrenament de dijous i podia estar entre 1 i 2 mesos fora del terreny de joc. Jacob Arrasate ja ha pres una decisió. De fet, la va comunicar ahir en roda de premsa. El jove Lucas Bestron serà l'encarregat de defensar avui la porteria vermella a l'Estadi de la Cartuja.
Tenemos un portero titular que es Leo, y la lesión de Leo es una faena, por supuesto, y ahora, bueno, se abre el abanico, pues en teoría Lucas es nuestro segundo portero y Pichu siempre está preparado. A partir de ahí tenemos a Nil también, que lo está haciendo muy bien en el filial y lo queremos ver. Y bueno, no sé lo que va a pasar. Mañana va a jugar Lucas. A partir de ahí veremos cómo se dan las circunstancias.
La baixa de Leo Román se suma a las de Toni Dato y Mara Escumbula, mentre que Vera Murici, ja recuperada del procés víric que el va deixar fora del partit de Copa, entra finalment a la convocatòria. L'equip ja és a Sevilla, on va arribar a hora baixa, amb l'il·lusió intacta i l'objectiu clar: treure un bon resultat davant un Betis que també arriba amb ganes de reivindicar-se. És Jacob Arrasate.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues bueno, un poco queremos ser ese equipo que fue el segundo tiempo del Pizjuán, ese equipo también dominador contra el Levante, pero sabiendo que enfrente hay un rival que va a querer llevar la iniciativa también, que tiene entrenador, propuesta y jugadores para llevarlo a cabo, y que luego tenemos que ajustar mejor ciertas cosas.
Els andalusos van completar ahir de matí la darrera sessió abans del duel. Després de la derrota davant l'Atleti de Madrid, volen retrobar-se amb la victòria per continuar a prop de la zona europea. De l'onzena jornada, ells van jugar 4 partits. Marcadors: Villarreal 4, Rayo 0, Atlético de Madrid 3, Sevilla 0, Real Madrid 4, València 0 i Real Sociedad 3, Athletic Club de Bilbao 2. Recordin que avui es juga a les 9 del vespre, no abans, a les 9 del vespre, a la Cartuja, un duel en principi intens, Real Betis, Real Mallorca, amb dues dinàmiques diferents, però amb un mateix objectiu: sumar i mirar cap amunt. L'Eudivisa juga avui a les 12 del migdia al camp del Tarassona amb un objectiu claríssim: retrobar-se amb la victòria. Serà el segon partit amb Miguel Álvarez a la banqueta en Lliga, i tercer, comptant la Copa del Rei, on, recordin, va quedar eliminats a la tanda de penals. Precisament de les Eivissens podem dir que arriben en aquest partit amb mal gust de la Copa, immersos en una ratxa negativa que preocupa dins el vestidor. Dit això, Álvarez no val excuses. El seu rival també està tocat per l'eliminació en Copa, però ja toca pensar en Lliga.
Ya te diré lo herido que lo vamos a encontrar. Ellos son un equipo que es brutal. O sea, es saber nada lo que juegan. Y solo hay que ver los números. Entonces tenemos que hacer muchas cosas muy bien. Muchas cosas muy bien. Y tenemos faena, ¿sí? Porque es un equipo que, lo de siempre, yo me baso en lo que veo y en las estadísticas puras, no es historia, no son milongas.
Miguel Álvarez confía que girarà la dinàmica i dona aire a l'equip, tot i les absències importants de Josep Senyer, Munir i Sofian, que complirà avui el seu darrer partit sanció. El partit arrencarà el 12 del migdia i serà oferit en directe per IB3 Ràdio. I avui, a la mateixa hora, a les 12 del migdia, arriba una nova jornada de la Segona Federació amb molta presència balear. Recordem els partits: Porrera Sant Andreu, Reus Atlètic Balears, Poblense Barbastro, Terrassa Andratx i Societat Esportiva Eivissa Alcoià. Partits que també arrenquen a les 12 del migdia, com hem dit abans, i que tindran especial seguiment a IB3 Ràdio. I a la tercera federació, destacada la jornada d'ahir, l'empat a 2 entre el Llosetense i la Penya Esportiva Sant Eulali, i les taules 1-1 entre el Cudi i Son Cladera. Per avui migdia, a les 11:30, Constanci Mercadal. A les 12, Mallorca B, Santaní. I a 3:15, el Formentera juga a Caseba davant el Rotlle Molina. Canviant de registre, mos anem al bàsquet, I no precisament per donar bones notícies, l'Estia Menorca va caure a la pista de l'Ourense per 84-80 en un partit molt igualat que es va decidir als minuts final. Els menorquins van competir a tu a tu, però no van poder culminar la remuntada davant un rival molt encertat en el tram decisiu. La pitjor notícia, sense cap dubte, la lesió de Pol Molins. Sentim a Javi Zamora.
Y hemos hecho un gran primer cuarto, los dos equipos. Para nosotros la lesión de Pol creo que ha sido un golpe duro, no solamente en lo que a equipo se refiere, sino también a nivel mental. Veníamos con 10 jugadores disponibles. Su lesión, que además ha parecido fea, pues nos ha encogido a todos un poquito por dentro.
El pròxim rival des de Javi Zamora serà el Palmer Mallorca, que continua sense aixecar el cap. Podem dir que l'equip de Marcos Justo va encaixar ahir la cinquena derrota consecutiva de la temporada després de perdre clarament a la pista del Zamora per 99-76. Tot i el de 7 punts aconseguís per Hansen Latencia, que debutava amb l'equip de Marcos Justo, sent a més el màxim manador dels mallorquins, el conjunt local va dominar el partit de principi a fi i se pot dir que no va donar opcions al conjunt local. Això pel que fa al Palmer Bàsquet de l'altre representant mallorquí en la categoria, el Figuí Palma, dic que jugarà, això sí, no la jornada d'avui, sinó la pròxima setmana, el dia 9, concretament a les 6 i mitja, davant el Guipúzcoa Bàsquet. I a la Lliga Challenge, l'Azul Marino defensa avui migdia el lideratge de la categoria davant del Sant Feliuent, en un partit que podran seguir en directe per IB3 Televisió. Parlant de rugby, i per què ho feim? Perquè va haver-hi derbi, a més, històric. El Toro Rugby va guanyar ahir de forma justa i merescuda el Palma Rugby Union en el primer derbi de la història del rugby balear a Divisió d'Honover. Un gran primer temps dels calvianers va permetre deixar el partit virtualment sentenciat amb un parcial de 29-5 i un gran treball coral de l'equip de Gaston Battaglia. Al segon temps es va igualar molt més el partit amb un parcial d'empat a 7 per deixar un definitiu 36-12. Sentim Agustín Bongiovanni, jugador del Toro, i Ezequiel Daroig, integrant del Palma Rugby Union.
Yo creo que tuvimos un primer tiempo muy prolijo, la verdad, con nuestra defensa, sin penales, con disciplina. Quizá el segundo tiempo nos fuimos un poco, también con el cansancio y demás. Pero bueno, lo supimos sacar adelante y bueno, y llevarnos la victoria.
Segundo tiempo metimos un poco más de impronta y un poco más de nuestro ritmo, de nuestro juego. Nos falta trabajar un montón de cosas, pero proceso, es un proceso. Muchos cambios, el grupo nuevo y vamos en camino.
I anem tancant el bloc d'esports en 3 apunts, en vòlei, handball i badminton. En vòlei, el Colegio de Manacors va estrenar el seu pavelló aquesta temporada amb una victòria treballadíssima per 3-7-1 davant dels Cisneros, que anaria en partit corresponent a la segona jornada de la Superliga masculina. A la Superliga femenina, la Barca de Menorca va aconseguir una victòria clara davant l'Arenal MB per 3-7-0. En handball, el Handball Club Eivissa va encaixar ahir la segona derrota consecutiva a la Lliga. L'equip d'Eugeni Tilbes, que havia començat molt bé el campionat, va dominar bona part del partit de la pista del Saragossa, però en minuts finals el local van reaccionar i van capgirar el marcador. I tancam amb badminton. La Unió Esportiva Eivissa Badminton Pitius va sumar ahir la primera victòria de la temporada. Els eivissans van imposar l'Osca per un ajustat 4-3. Amb aquest punt, el deixem. Tornem a les 12. Recordi'm el carrusel de segona federació i el Terrassona o d'Eivissa. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix.
El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que
no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
A les 8 i 50 minuts anem amb més temes relatius a les Illes. L'Agència Menorca Talaiòtica iniciarà el procés per seleccionar a un nou director després que aquest divendres acabés el contracte amb l'anterior màxim responsable, Antoni Ferrer.
El fins ara director va dimitir l'agost passat en disconformitat amb la proposta del Consell Insular de tirar endavant amb el projecte de viaducte de Rafal-Rubí, afectant el jaciment existent a la zona. La plaça sortirà a concurs públic pròximament, d'acord amb els estatuts de l'entitat.
I l'Ajuntament d'Inca vol modificar l'ordenança municipal de publicitat per evitar missatges discriminatoris. Es va aprovar en ple del mes de setembre i ara està en període d'al·legacions.
Els afores de la ciutat i els pobles són plens de tanques publicitàries, negocis que reclamen clients, productes que es volen promocionar, festes. L'Ajuntament Inca, però, vol tenir les eines necessàries en cas que els missatges, diu, no siguin els adients. Ho explica Andreu Caballero, regidor d'Urbanisme d'Inca.
Discriminatoris, vegetatius, o que incitin a l'odi. Ens trobàvem amb una ordenança de fa una sèrie d'anys que no recollien aquests supòsits i hem considerat adient modificar-la perquè l'Ajuntament pugui actuar per protegir l'espai públic d'aquests tipus de missatges que no volem.
I és per això, diuen des de l'Ajuntament d'Inca, que cal modificar l'ordenança perquè preocupen les informacions que es puguin donar a través d'aquesta carteleria. Hi ha tanques que són municipals, però d'altres són privades.
Els darrers anys hi ha alguns grups, alguns partits polítics que se dediquen, no?, a llançar aquest tipus de missatges que pensam que no són propis d'una societat democràtica i que segueix aquí la cohesió social.
La intenció de l'Ajuntament d'Inca és que un cop passi el període d'al·legacions i es responguin si és que n'hi ha, que s'aprovi definitivament la modificació de l'ordenança.
I d'Inca passam a Andratx perquè el Club de Vela demana a la presidenta del govern que intervengui per evitar la seva desaparició. La continuïtat d'aquesta entitat es veu amenaçada, diuen, per l'adjudicació del port esportiu en un concurs públic.
Un procediment que du anys en litigi administratiu, també judicial, i que podria suposar, efectivament, la pèrdua de les competències de l'entitat sociesportiva Andritxola amb 60 anys de vida ja. Ginés Martínez és el president d'aquest club de vela del Port d'Andratx.
Podria veure acabat bé, tant per la Marina, que té seus drets, ha guanyat una sèrie de drets en els tribunals, i, en canvi, respectar el club de vela que ha creat aquestes instal·lacions de l'anada i per donar-les a la comunitat i simplement continuar en l'esport i una finançació adequada, encara que no sigui total, però per lo menos possible perquè continuem en les nostres activitats, que és el més important per a nosaltres.
Fora de les Illes, en internacional, a Anglaterra hi ha dues persones detingudes per l'atac amb arma blanca que ha deixat 9 persones ferides de gravetat entre els passatgers d'un tren a Huntingdon, al nord de Londres.
Les autoritats no han donat encara informació sobre la identitat dels arrestats i han demanat que, mentre no s'avanci en l'esclariment dels fets, s'eviti les conjectures i les hipòtesis sense fonament sobre el mòbil d'aquest atac.
Els Estats Units han tornat a disparar al Carib, una embarcació que, d'acord amb el seu Departament de Defensa, transportava droga a Nord-Amèrica.
En un escrit a X, acompanyat, per cert, d'un vídeo de l'atac, el secretari de Defensa nord-americà ha dit que aborda el vaixell hi navegaven tres homes, ha insistit igualment en que es tracta d'una ruta establerta del contraband i que s'ha actuat en aigües internacionals d'acord amb les informacions prèvies dels serveis d'intel·ligència.
I no abandonem la regió centroamericana perquè l'incendi a uns grans magatzems d'Hermosillo, la capital de l'estat mexicà de Sonora, ha deixat aquest dissabte 23 persones mortes.
Segons s'ha informat, el foc ha estat precedit d'una explosió i els morts han perdut la vida per inhalació de gasos tòxics.
El Partit Popular de la Comunitat Valenciana dona suport de forma unànime a Vicent Bonpó, actual president de la Diputació de València, com a relleu de Carlos Mazón per a les properes eleccions autonòmiques.
Els principals dirigents regionals del partit es varen reunir divendres després d'obrir-se un debat intern sobre la complicada situació que travessa la formació arran de la gestió de la Dana per part de Mazón. Aquesta decisió ha sigut traslladada a la direcció nacional del PP a Madrid.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El cinema balear viu una tardor daurada. L'última bona notícia és el Premi Miró que ha rebut Lucía Leñá, la millor directora novella, per la seva pel·lícula Forastera, en la 70a edició ja del prestigiós Festival de Cine Seminci de Valladolid, una coproducció internacional en la qual ha participat aquesta casa, IB3.
I quin és l'argument de Forastera? Idò, enmig de les seves vacances, Cata haurà d'enfrontar-se a la sobtada mort de la seva padrina. Forastera fa així del paisatge mallorquí un refugi emocional per al viatge d'autodescobriment que experimenta la protagonista, ens expliquen. La directora madrilenya ha agraït el reconeixement a la seva òpera prima.
Estoy contentísima, la verdad. Es un honor increíble poder recibir este premio y, bueno, todo el recibimiento de la película, ¿no? Desde Toronto hasta ahora en Valladolid, aquí en Seminci, pues está siendo muy bonito poder ver cómo la gente conecta con la película.
Forastera és un dels èxits dins el gran moment que viu el cinema balear. 6 produccions del darrer any destaquen a diferents festivals de renom. El curtmetratge Aixam va estar present fa manco d'un mes a Avicine. El curtmetratge de Jaume Carrió, Les imatges arribaren a temps, està a la preselecció dels Premis Goya. I el documental Amilcar també participarà a ITFA, el festival de documentals més important del món. Diana de la Quadras, la directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Balears.
Fruit de molts anys d'esforç, la gent ha crescut a nivell professional, les indústries culturals són un sector estratègic, són un sector ple d'innovació, de gent jove, de talent, i bueno, els fruits al final arriben i ara estem vivint una època impressionant.
L'Institut d'Indústries Culturals impulsa les produccions amb una línia d'ajudes que enguany ha arribat al 1 milió d'euros. També facilita el finançament per la projecció exterior. La convocatòria d'enguany de 150.000 euros s'ha hagut de duplicar a 300.000 per tots aquests èxits esmentats. Un suport institucional coordinat que és fonamental pel sector.
Estem treballant plegats i conjuntament perquè l'ICIP, IB3 i totes les administracions que tenen competències en el sector audiovisual puguin recolzar de forma contundent econòmicament els projectes perquè aquests puguin sortir fora i ser competitius.
El teatre familiar destinat als més petits i petites de la casa arriba avui a la sala de la Reina del Teatre Principal de Mahó amb dues funcions de l'obra Es va germà petit, l'adaptació teatral del conte de l'escriptor belga Stefan Bonner i la il·lustradora alemanya Marja Meijer, que arriba a Mahó de la mà de la companyia catalana Centre de Titelles de Lleida. Les dues representacions es duran a terme a la sala de la Reina del Principal avui a les 11 i a les 12.
El bon germà petit tracta l'arribada d'un nou fill a la família i la convivència entre germans. Una història divertida dirigida als i les més petites de la casa que combina el teatre de Titella amb la música en directe. Dirigida per Joan Andreu Bellver i protagonitzada per Marta Pampalona, A més, està acompanyada del músic Liam Harman. L'obra va ser estrenada el dia 5 de febrer del 2023 en el marc del 26è cicle El Joc al Ninot, al Caixa Fòrum de Lleida. Des d'aleshores, les titelles de la companyia han recorregut nombrosos escenaris de Catalunya i altres punts de l'Estat, rebent una excel·lent acollida per part del públic familiar.
Un esdeveniment que s'ha consolidat com a l'epicentre de compra-venda d'espectacles de titelles més rellevant de tot l'Estat.
Amb el Benjamà Petit, la companyia fidelitza el seu estil amb una combinació entre poesia visual, música en directe i humor per crear una experiència escènica, diuen, plena de màgia i emoció, ideal per a infants a partir de 2 anys i per a tota la família.
Així arribarem a les 9 del matí.